I a Paidós Fundes Esplai, la nova gestora de l'Oficina Municipal de l'Esport per a tothom, després que el Tribunal Català de Contractes hagi desestimat el recurs presentat per Team Partners, empresa gestora del servei municipal en els darrers 20 anys. El guanyador d'aquest concurs, per tant, gestionarà l'OMET durant 2 anys fixes i 2 més prorrogables. En el concurs, Paidós Fundes Esplai havia sumat 98,47 punts i Team Partners 90. Aquesta darrera considerava que hi havia dos criteris de puntuació al concurs, impactes, xarxes socials i projecte de roba per a monitoratge, que no els van puntuar de manera correcta i que es van fer amb uns criteris molt subjectius. La qualitat de vida dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica podria millorar notablement gràcies a la proposició de llei que ha estat aprovada recentment al Parlament de Catalunya. El text que s'hauria d'aprovar aquest curs inclou un procediment d'urgència per revisar el grau de discapacitat, fisioteràpia a domicili i atenció a les 24 hores pels malalts en estat avançat. Sentim l'exgerent del Club Tenis Natació Sant Cugat i malalt de la Quico Costas.
La idea és correcta, però això s'ha de vestir bé d'un pressupost i que es vegi que la cosa va en sèrio. I que, o sigui, que no només que siguin paraules, sinó que després amb els fets demostrin doncs, que s'està portant pel bon camí. No?
Podeu recuperar l'entrevista a alcugat.cat. La gent gran reclama que se'ls tingui en compte en la presa de les grans decisions a Sant Cugat. Així ho han exposat en el dia d'obertura de la Setmana de la Gent Gran, que s'allargarà fins al dissabte. En aquest primer dia d'actes s'ha fet la caminada popular, les Olimpiades entre residències i el teatre, amb els grups Còmic Llar, Sol d'Oreix i Creu Roja. El president d'Avis de la parròquia, Joan Cortadelles, ressalta que la Setmana d'actes serveix per reivindicar-se i fer constar que existeixen i que se'ls tingui en compte en la presa de grans decisions. Alhora, considera els casals com un gran lloc on fer-hi amistat, companyia i activitats d'oci. I un menor de 16 anys de Sant Cugat que vagi a una escola de Barcelona no pot fer servir la T16 per desplaçar-s'hi gratuïtament, tot i que les dues ciutats estan a la zona 1. Aquesta targeta bonificada al 100% està pensada per als infants i adolescents de 4 a 16 anys perquè puguin fer els desplaçaments escolars i els municipis del seu entorn que no coincideix amb les 6 zones habituals. Alguns usuaris s'han queixat a les xarxes per aquest fet i un santcugatenc fins i tot va presentar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya. Per tant, els joves santcugatencs que tinguin la T16 només poden viatjar a les ciutats de Vall Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Rubí, Sabadell i Sant Quirze del Vallès. Moltes gràcies per l'atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
I 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Faves comptades de dimecres. Ara us parlem de l'associació Sant Cugat Comerç, que està immersa en un procés per renovar la seva junta directiva i escollir president o presidenta. En l'estrena d'aquesta secció, que dedicarem un cop al mes al comerç de la ciutat, en parlarem. L'estat de salut de l'entitat i dels nous reptes ens ocuparan els pròxims minuts en companyia d'Adela Burgos, el gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
Hola, bon dia.
I la Maria Rius, que és la secretària de l'entitat. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, estem en un moment, en un punt important de la vostra associació, en aquest procés electoral, però primer jo crec que seria interessant explicar la importància que té una associació, una entitat com la vostra, Adela.
Doncs a veure, en un moment en què el comerç s'enfronta de manera global a una competència molt forta, crec que l'única opció que tenim és d'estar junts i de treballar plegats. Llavors l'associació el que fa és això, de vincle d'unió de tots aquests comerços, tots aquests comerciants, de manera que quan podem anar a demanar a una entitat el que sigui per ajudar els comerciants, doncs tenim aquesta força al darrere de tots els associats que tenim.
A més, sou, diríem, el gran aparador de la ciutat, no?, per tots ells.
Correcte. Sí, sí, a través de Sant Cugat Comerç donem visibilitat a tot el comerç, en el nostre cas, associat.
I en cas una miqueta allò de feblesa, perquè ningú no es quedi enrere, m'imagino que també feu de suport d'aquest comerç, no?
La intenció de l'associació sempre està a donar suport a tots els comerciants, des dels que estan al centre a fins i tot els que estan a l'extraradi. Nosaltres sempre hem de fer de vehicle per arribar a tots ells i poder transportar les seves inquietuds, les seves necessitats i tota la seva manera d'entendre el comerç, que pugui arribar a tothom i sobretot també que puguin gaudir, diguéssim, del que és tenir un comerç en una ciutat, que al fi i al cap el comerç en les ciutats és el que dona vida. I és importantíssim, és molt important que el comerç estigui viu, estigui animat i estigui que floreixi cada dia, no? Per sort, a l'associació es pot dir que gairebé dia per altre estem agafant un nou associat, el qual vol dir que la vitalitat d'aquesta associació és molt gran en aquest moment.
Quants associats teniu ara?
Ara tenim 190 associats.
Déu-n'hi-do. Continuem parlant d'aquest procés electoral. Quina és la importància d'aquest procés de canvi?
Doncs a veure, després de 8 anys que porta la presidenta actual, que és l'Aida Fernández, al capdavant de la Junta, crec que és de vital importància aquest canvi que aportin idees fresques, perquè hi hagi una nova energia, perquè clar, amb el temps tot s'acaba esgotant una miqueta. Llavors jo crec que és de vital importància, indudablement.
Per fer venir noves idees i també noves oportunitats.
Correcte.
No?
Per tenir noves idees i noves oportunitats i de pas inspirar a altres comerciants a unir-se a l'associació, entenent que malgrat les seves diferències l'objectiu és treballar de manera conjunta entre tots i resoldre els problemes de cada una de les dels comerços que pot tenir, perquè són molt diferents els que tenim associats.
I m'imagino que aquí és molt important que tothom hi participi. És a dir, feu una crida a la participació perquè la gent s'hi impliqui i parli, no? Maria?
Sí, sí, el vot, en definitiva, és una manera de parlar que és directament la persona que l'exerceix, no? Aleshores, el fet de votar, estàs dient què és el que tu voldries i quines són les expectatives, votant en aquella persona que t'està transmetent en la seva campanya electoral doncs, la seva idea de com ha de funcionar aquest comerç dins de la ciutat. No? Nosaltres entenem que la millor manera de que el comerç se senti representat és que sigui un petit comerç qui el representi dins de l'associació. No? És a dir, el petit comerç... que millor l'entén és el que està exercint com a petit comerç. I jo crec que això és vital, que ens sentim representats per persones que estan exercint aquesta feina i que entenen de totes les seves dificultats. Perquè el petit comerciant és l'individu que està fent de tot a dins. Perquè el que és empresari té una funció dins de l'empresa, però el que és el comerç fa de tot. Des de comprar, des de vendre, des de fer les comandes, des d'escombrar, des de netejar els vidres...
Porta tots els barrets,
tots,
no?
Tots. Contínuament s'està... Aleshores, només ell mateix sap què és això i què implica. I, per tant, la millor manera de sentir-te representat és que aquest petit comerç estigui representat per un comerciant.
Mm-hmm. De fet, bueno, aprofitem que estem aquí per animar a tots els establiments que estan associats a que votin, perquè al final estaran representats cada un d'ells i crec que és una decisió molt important i vull animar-los ja que aprofitem que estem a la ràdio.
Mm-hmm. Quan està fixada la data d'aquestes eleccions?
Doncs les eleccions seran el dia 30 d'octubre.
Ahir
es va comunicar a tots els associats que s'obrien les candidatures a la presidència i d'aquí 15 dies sabrem qui es presenta, encara que ja tenim que alguns han contestat que ja volien presentar-se, però sabrem ja definitivament tots els que s'han presentat i el dia 30 es farà la votació.
Oficialment teniu alguna candidatura ja en ferm?
Tenim 3 candidatures, però com que encara hem d'esperar que es presentin més, i si és així, doncs no volem tampoc mencionar a ningú, perquè tots tinguin la mateixa oportunitat.
I quan es tancarà aquest període per presentar candidatures?
El 16 d'octubre.
El 16 d'octubre.
Exacte.
Per vosaltres que esteu a dins de l'entitat, a dins d'aquesta associació, quin ambient es respira? És a dir, hi ha il·lusió per aquesta renovació, per aquest canvi, per participar, per dir la seva, cadascú. No sé, ho dic perquè és difícil, i això passa no només en una entitat com Sant Cugat Comerç, passa en la majoria de col·lectius, que la participació acostuma a ser sempre bastant reduïda. La gent prefereix quedar-se al marge, quedar-se al darrere i deixar que els altres tirin del carro. No sé vosaltres com ho esteu vivint.
La veritat és que il·lusionades, perquè anem a veure, jo crec que en la història de l'associació mai s'ha donat que hi hagin tantes persones que es postulin com a possibles presidents o presidenciables per poder portar endavant l'associació. Això sol ja et demostra l'interès que hi ha perquè aquesta associació funcioni, no? Jo crec que, com he dit abans, és una associació que està molt viva i que es veu, perquè amb totes les activitats que es fan al carrer, amb tot el que és, amb totes les campanyes i tal, hi ha il·lusió, no? I aleshores, doncs, jo crec que és un moment molt dolç perquè això segueixi funcionant i segueixi creixent, sobretot creixent.
Mm-hmm. Sí,
bueno, des del meu punt de vista és una sorpresa molt positiva. Com diu l'Assun, mai que jo recordi, que porto molts anys a l'associació, hem tingut tantes candidatures. Per tant, això també penso que és un reflex de la feina que també s'ha fet dintre de l'associació amb la junta actual. Hem aconseguit engrescar associats de manera que vegin amb bons ulls això, presentar-se i lluitar per un comerç que és dinàmic i que està funcionant. Llavors, jo crec que això, que el més important és que vinguin, que votin i que ho tirem endavant.
Mm-hmm. Home, està clar, que tenint de moment aquestes tres candidatures que en podrien sortir alguna més, és que hi ha gent que té interès a participar activament en l'associació. Aquest procés segurament també obre la porta a nous projectes i a plans de futur, que segurament no és que haguem de concretar ara mateix, perquè els futurs president o presidenta o nova junta directiva s'encarregaran també de posar noms i cognoms a aquestes coses. Però ara mateix, què diries tu, Adela, que pots servir? Per a què pot servir aquest procés?
Doncs a veure, jo crec que, com has comentat, això s'obre un futur més dinàmic amb els nous candidats o el que guanyi, i que és de vital importància per mi tenir una forta presència en tema de digitalització a xarxes socials, per exemple, fer promoció del comerç local. És molt important perquè ja sabem que tenim moltíssima competència a nivell també d'internet i d'altres empreses més grans. Per tant, ens hem de volcar molt amb el tema aquest de promocionar el comerç local. Crec que també hem de continuar amb el tema solidari. Aquesta junta actual, doncs, va apostar molt pel tema de solidaritat. Crec que els que arribin també haurien de pensar en continuar amb aquest tema solidari. Però clar, això ja depèn del grup que presentin, de les seves perspectives de futur i del que vulguin presentar ells, indudablement. Nosaltres donarem aquestes idees i ells decidiran.
Quan parles d'aquest comerç solidari, a què t'estàs referent?
Doncs nosaltres, la Junta actual, el que ha fet a través de Sant Cugat Comerç és treballar amb altres entitats i ser solidaris amb aquestes entitats, organitzant activitats en les quals sortien beneficiat tant l'empresa amb la que hem treballat com nosaltres mateixos. O sigui, al final és això, és intentar fer vincles entre entitats d'aquí de la ciutat i el comerç.
Uh-huh. I quan parlem de la innovació i la digitalització, diríem aquesta modernització del comerç, ara mateix en quin punt estem? Perquè aquest és un tema que ja n'hem parlat anys enrere i que sembla que sigui el cavall de batalla, no?, del petit comerç. Maria.
A veure, és difícil, perquè és això que dèiem, no?, de que el petit comerciant, a part de totes les tasques que fa dins de la feina, s'ha d'anar renovant i millorant. Trobar espais en les 24 hores del dia per poder exercir, doncs, aquest aprenentatge, diguéssim, que has de fer, costa molt, costa molt. Llavors, què passa? De que tots hauríem de tenir aquella petita estoneta per poder dedicar a fer una mica d'estudi de sobre com arribar, doncs, més en els clients, per exemple, a través de les xarxes socials, fer whatsapps d'aquests de comandes, fer inclús en la teva pròpia establiment, doncs, establir una xarxa, diguéssim, d'informàtica que et permetés treballar amb més dinamisme, com es demana
avui. Més agilitat.
Sí. Mm. Aleshores, tot això s'ha d'anar posant en falques a dins de l'horari, diguéssim, que ja tens, no? I aleshores, doncs, es fa lent. Es fa lent i costa. Després, qualsevol cosa que... si tu has de demanar per fer un curs del que sigui subvencionat, només el sol fet d'omplir tota la paperassa que has d'omplir per demanar aquesta subvenció, t'hi pots passar una setmana, perquè les coses no són fàcils. I et demanen, i al final arriba un moment que hi ha coses que ni les assaig, les has de consultar, és a dir, no és fàcil.
És farragós.
És, totalment. Aleshores, clar, tot això va enlentint tot aquest procés d'integració dins d'aquesta voràgine de moment, no?, que hi ha, que tot ha de ser ràpid, però no podem córrer més.
De totes maneres, el pas que aneu bé, perquè estem parlant de la situació actual, del moment que esteu vivint, i pel que expliqueu és un bon moment per al comerç de la ciutat. Tot i tenir per endavant aquest procés de canvi, no? Uh-huh. Que els canvis sempre fan una mica trontollar, però sembla que acaba pel bon camí i serà, tindrà com a mínim conseqüències positives pel que veiem. Adela, quin impacte espereu que tingui aquest canvi en la vostra associació?
Doncs, bueno, esperem que tingui un impacte... Pues, molt positiu. Volem que sumi el que ja està fet, o sigui, tenim coses que ja s'han fet i que estan ben fetes, i que aquestes persones que arribin com a president o presidenta, doncs el que facin és aportar, pues, això, noves idees, aportar el que necessitem per continuar tirant endavant el comerç local. El comerç local està en un punt que necessita molt recolzament i que necessita que tothom estigui al voltant d'ell per no desaparèixer, perquè cada vegada està més complicat per tot arreu mantenir un comerç obert. Això del tema que parlaves abans de la digitalització està molt bé, no podem quedar-nos enrere, perquè indudablement tot va encaminat a això, però el comerç local ha de donar molta importància al seu punt més fort, que és que la gent vingui, visiti els comerços, entri, parlar directament amb les persones, i és complicat al final fer un mix entre les dues coses, i això és cap a on jo espero que vagi encaminat la nova presidència o la nova junta, cap a aquest, a aconseguir aquest mix que estigui ben fet i que es treballi així bé. Mm.
Doncs veig que esteu engrescades, que també heu aconseguit com a associació engrescar els vostres associats, i esperarem per saludar el nou president o presidenta, aquesta nova junta directiva de Sant Cugat Comerç, i bé, també hem d'agrair, doncs, la feina que ha fet fins ara la presidenta actual, l'Adela, 8 anys, no?
L'Aida.
L'Aida, perdona.
Sí.
Al capdavant de...
8 anys.
8 anys.
8 anys. Hem de pensar que, clar, aquest càrrec comporta fer hores extraordinàries fora del teu horari laboral. Per tant, és bastant exigent... t'afecta també de manera personal, perquè has de deixar aquestes hores que pots estar amb la teva família per estar treballant, i això s'ha d'agrair indudablement, tota la feina que s'ha fet, tot el que hem avançat, i tenir aquest, estar en aquest punt en el que molts comerciants volen tirar endavant i volen continuar quan mai havia passat, crec que això diu molt de la Junta que hem tingut.
Doncs Sant Cugat Comerç ha obert aquesta secció, que un cop al mes doncs, tindrà per poder parlar de l'estat de salut del comerç a casa nostra. Parlarem de tot el que, del que passi, parlarem de les seves campanyes, parlarem de, amb els associats, i ens explicaran doncs, com va tot. Adela Burgos, Maria Rius, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Vosaltres per convidar-nos.
Gràcies. Gràcies, bon dia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Segur que molts de vosaltres heu passat per davant del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, un edifici que des del 2003 forma part de la Vila de Valldoreix. Ara bé, potser no teniu tan clar què es fa en aquest centre i quina importància té en el manteniment i protecció del patrimoni del nostre país. Aquest és el nostre objectiu d'avui, conèixer quines són les missions i els valors d'aquest equipament i per descobrir-ho hem enviat a la Sara Vella a les instal·lacions d'aquest centre. Sara, molt bon dia.
Bon dia, Carme. Com molt bé deies, avui m'heu posat deures a explicar-vos què és i què fan al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Però clar, això no ho puc fer jo, ho han de fer les persones que millor el coneixen i per això m'acompanyen la directora de la institució, la Mireia Mestre, i algunes de les seves companyes. Mireia, molt bon dia. Aquesta és la primera secció, però ens anirem trobant cada 4 setmanes per donar a conèixer tot el que feu des del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Avui ens toca començar pel principi. Què és el centre?
Mira, doncs, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos en aquesta secció, que ens fa molta il·lusió perquè estem a Valldoreix, la nostra seu és a Valldoreix, des del 2003 som aquí, i anteriorment, de fet, érem a Sant Cugat del Vallès, o sigui que tot era quedava al mateix municipi. Doncs el centre de restauració és un equipament d'àmbit nacional, de vocació també territorial, no només per la zona, sinó per tot el territori català. I el que pretenem és promoure la conservació i restauració del patrimoni més rellevant, és a dir, del patrimoni que està catalogat, que està protegit legalment, de cara que els propietaris tinguin puguin assolir una qualitat en la conservació i restauració d'aquests edificis, d'aquests béns que posseeixen o de les col·leccions que tenen. Poden ser béns que estan en mans de privades, béns que estan en mans públiques o béns que estan en mans de l'Església, per exemple. És a dir, que no fem diferència en això, sinó en la qualitat del patrimoni, i el que intentem és marcar una mica les pautes i establir els protocols necessaris perquè la conservació i restauració a Catalunya sigui de la màxima qualitat, estigui en mans de professionals formats i amb experiència que poden garantir d'alguna manera que els processos que es faran estan ben fets segons uns estàndards internacionals i uns criteris que estan compartits per la professió.
D'acord, deixa'm tirar una miqueta enrere perquè ho has mencionat però no hi hem aprofundit. Fem una mica d'història. L'any 1981, amb la recuperació democràtica, el govern de la Generalitat va crear la secció de conservació, restauració i instal·lacions dins del Servei de Museus i la va ubicar precisament al monestir de Sant Cugat. Com deies, vau començar a Sant Cugat. Des d'aleshores i fins ara heu format part de la ciutat, ja sigui allà a Sant Cugat o ara aquí a Valldoreix. Explica'm una mica com ha estat aquesta trajectòria.
Sí, als inicis del centre, doncs estàvem, dic estàvem perquè alguns dels que encara treballem ara aquí ja vam iniciar la nostra carrera professional en allà, i estàvem a les galeries del claustre, superior i inferior del claustre de Sant Cugat del Vallès. El que passa és que no era un lloc, es va anar adaptant a poc a poc, però no era el lloc adequat ni creat a propòsit per fer processos de conservació i restauració, no? I a més és un monument impressionant el claustre de Sant Cugat, i l'Ajuntament doncs el volia obrir a les visites i volia aprofitar per l'accés públic. De tal manera que a poc a poc es va anar pensant quina era l'alternativa, i el propi Ajuntament de Sant Cugat va proposar un terreny aquí a Valldoreix, i la Generalitat va acceptar aquesta proposta, i llavors es va construir de bell nou un edifici que és on ens trobem ara, on és el que estàs veient, un edifici envoltat de natura, que tenim aquí uns veïns que són a l'Institut Arnau Cadell, que ens dona molta alegria també, perquè hi ha gent molt jove, i un lloc està en un lloc molt estratègic des del punt de vista de les comunicacions per arribar a qualsevol lloc de Catalunya. És a dir, que aquesta ha sigut la trajectòria, i actualment estem en aquí amb unes naus que són de molt grans i que han estat pensades i construïdes i projectades i dissenyades per restaurar. Però per fer també les anàlisis fisicoquímiques, per fer radiografies, per fer tot el necessari per dur a terme els processos de conservació i restauració.
D'acord, exacte, feu tot tipus de coses, llavors segurament el que necessiteu és un equip multidisciplinari. Pel que m'has dit ja sou 17 persones, valorant si són poques o moltes, segur que falten mans, però explica'm una mica quin perfil de treballadors hi ha al centre i què és el que necessiteu.
Sí, el funcionament del centre és un model que no a tot arreu funciona així, però que aquí som una plantilla reduïda, mínima, on hi ha 10 tècnics i després personal de gestió, de manteniment, d'administració, i aquests 10 tècnics són persones que es desplacen a tot arreu de Catalunya. De fet, tenim dues furgonetes que són del centre i que constantment viatgen. I a més d'aquests 10 tècnics, rebem a l'any entre una dotzena, o en aquests moments tenim 10 becaris que es van incorporar precisament ahir a les diferents especialitats, que són personal que està graduat, o sigui que ja té una formació, però que inicia la seva carrera professional perquè fa poc que s'ha graduat, i està tutoritzat per un dels tècnics del centre, d'aquest centre. A més, rebem cada any de les dues formacions que existeixen de conservadors restauradors a Catalunya, també rebem alumnes que fan les pràctiques aquí. És a dir, que com funcionem per poder restaurar tot el que hem de restaurar o tot el que ha de restaurar Catalunya de les necessitats és contractant personal extern, és a dir, professionals autònoms, empreses que estan especialitzades en la conservació i restauració de temes determinats. Per exemple, fins i tot nosaltres hi ha especialitats que no cobrim, no tenim ni un tècnic que pròpiament sigui de la superespecialitat aquella. Per exemple, no tenim ningú que estigui especialitzat en orfebreria. Es contracta un professional extern per fer les creus d'orfebreria o els calzes o el que s'hagi de restaurar. No tenim tampoc ningú especialista en material tèxtil, que és una especialitat que té moltíssim patrimoni a Catalunya, però no tenim aquesta especialitat coberta per un tècnic. Llavors, contractem professionals externs, com per exemple ara tenim dues professionals que estan treballant en els teixits que es van exhumar de les tombes de Santes Creus, del claustre de Santes Creus, dels sarcòfags medievals de pedra. A dintre es van trobar restes humanes, que ho està estudiant una antropòloga, però després també es van trobar uns sarcòfags de fusta que estaven recoberts de teixit. Doncs aquests teixits els estan restaurant aquí perquè són molt fràgils, molt delicats, i ho estan fent dues professionals externes. Aquest és el model que tenim per funcionar.
Per aprofundir una mica més en els tècnics que sí que teniu, tenim aquí amb nosaltres la Marta Badia. Exactament, tu a què et dediques, Marta?
Sí, doncs bé, jo soc geòloga de professió i també soc restauradora, i en aquí el que faig bàsicament, jo estic al laboratori d'anàlisi de materials, i nosaltres més que restaurar, el que fem és donar suport als restauradors. Nosaltres tenim diferents instruments per poder fer diferents tècniques analítiques que ens permetin identificar, ja sigui materials de les pròpies obres, doncs, quins pigments pot tenir una policromia, quins vernissos hi pot haver, però també estem aquí per donar suport als restauradors en el moment en què, per exemple, ells han de fer una neteja, doncs quins materials poden utilitzar per no fer malbé les capes de sota que no volen eliminar, no? Volen, no sé si m'explico gaire bé, però... és a dir, és una mica global en el sentit de que tant fem anàlisi de l'obra en si com això, el suport en aquests restauradors.
T'expliques perfectament, però és veritat que tot és una mica abstracte, per que ho puguem entendre una mica des de casa. Poseu-nos alguns exemples de patrimoni del qual hagueu tingut cura o hagueu restaurat. Ens ho pots explicar tu, Maite, tu Neus, sisplau?
Hola. Hola, doncs, a veure, potser ara, diguem, perquè és recent que s'ha acabat la restauració i per la importància i el símbol que té, potser parlaríem del que és la restauració del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que des del centre doncs, hem fet tot el suport i la direcció de tot l'equip i el projecte també del que és la restauració de tots els béns que hi ha en el saló, els béns vinculats a l'edifici, i el que és potser més destacable és que s'ha hagut de retirar totes les pintures sobre tela que decoraven els murs. De totes aquestes pintures s'han emmagatzemat en una reserva que té el Departament de Cultura, enrotllades amb uns cilindres de conservació, i de tots aquests n'hi ha una pintura que és la Batalla del Bruc, que són pintures sobre tela, no ho he dit, són pintures sobre tela pintades a l'oli. Una d'aquestes està aquí al centre perquè va comportar uns dificultats a l'hora de separar-les del mur i es va haver de fixar amb uns papers i un adhesiu que en aquests moments els estem retirant.
D'acord, i té la pregunta també per la creu del Terme que estava a Sant Cugat davant del monestir, ens ho explicarà la Mireia.
Sí, la creu de Terme ja està restaurada. És una... Aquí va ser víctima d'un atac vandàlic que i va provocar la caiguda d'aquesta... una persona, un individu, es va... va grimpar, es va enfilar en aquesta creu i va caure a terra, i llavors es va trencar en diversos fragments perquè ja havia patit en la guerra també uns trencaments i de fet es va tornar a trencar pels mateixos llocs i per altres també de nous, i ja està restaurada i de fet està a punt de tornar al seu lloc d'origen, tot i que nosaltres hem recomanat que la part escultòrica més antiga de la creu, que representa en una banda el Crist i a l'altra banda la Verge, doncs que aquest original quedi al Museu de Sant Cugat i que in situ es col·loqui una còpia d'aquesta creu, perquè no s'erosioni més, no es malmeti més, perquè es va trobar doncs, plena també de líquens, a part del trencament, o sigui, ja havia patit força perquè estava allà a l'intempèrie. Llavors, ara tornarà d'aquí poc i estem esperant que l'Ajuntament de Sant Cugat doncs, decideixi ja encarregar el que és la reposició en el seu lloc i tot l'entorn que s'ha d'adequar, perquè ja ens desfarem d'això. Està aquí en el passadís, la veurem d'aquí poc. D'aquí, quan ens traslladem allà veuràs la creu.
Perfecte. I a banda de la restauració, ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps, els vostres esforços també se centren en innovació i recerca. Tenim l'Esterwal, una altra de les tècniques. Explica'ns de què parlem quan parlem d'innovació i recerca.
Bé, nosaltres, tota la recerca que fem és una recerca sobretot aplicada i pensada per l'objectiu del centre, que és la conservació i la restauració del patrimoni. Nosaltres definim els nostres treballs de recerca en quatre, en diem, objectius estratègics. I llavors, mira, te'ls explico. El primer és, són treballs de recerca sobre caracterització i identificació de materials que composen les obres, perquè les volem conèixer millor, perquè si les coneixem millor les podem entendre i tractar millor. El segon objectiu estratègic és, es diu estudis de patologies i causes de degradació, per què es degraden aquests materials, quines degradacions són característiques sempre d'aquest material o és per unes causes determinades. L'altre seria metodologies i tècniques d'intervenció, perquè volem ser millors conservadors restauradors i volem... I a més és un món en el qual t'has de reciclar molt, constantment surten nous productes, els hem de tastar i avaluar i estar segurs de que funcionen, com els hem d'aplicar abans d'aplicar-los sobre les obres. I després en tenim un altre que serien tècniques per documentar la conservació i restauració. Aquí no intervenim res que no s'hagi documentat d'entrada, tant des del punt de vista històric com històrico-artístic, com també gràficament, com arriba una obra, i a partir d'aquí, vull dir que tot el procés es documenta, la documentació és vital i és una eina molt important que ens ajuda a que les generacions futures sàpiguen què hem fet, com hem intervingut les obres, però també a nosaltres ens ajuda moltes vegades en el procés de restauració, recreacions virtuals o moltes altres eines.
Perfecte, doncs moltes gràcies a totes. Hem de deixar la conversa aquí, però sí que m'agradaria dir, Carme, per a aquelles persones que s'hagin quedat amb la mel als llavis, sí, i els vingui de gust poder veure aquestes instal·lacions i conèixer el que fan directament, s'ofereixen visites guiades. Les pròximes són concretament el 13 d'octubre i l'1 de desembre, a les 11:30, dos quarts de 12 del migdia, i duren aproximadament una hora i mitja.
Perfecte. Sara, una pregunta. Digue'm alguna cosa que t'hagi impactat o sorprès d'aquesta visita al Centre de Restauracions de Béns Mobles.
Doncs m'ha agradat molt poder veure la creu de Terme. Per això ho he preguntat, perquè passant l'he vist i m'ha fet il·lusió, que feia temps que no la veia. Mm-hmm.
Molt bé, doncs aquí queda dit aquestes visites que poden aprofitar els santcugatencs i també la gent que no sigui de Sant Cugat, evidentment, per visitar aquest equipament que tenim a la ciutat. Sara Vella, moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
A vosaltres. Adéu, Carme.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
A
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así. Verá,
es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Gordal, arbequina, Aragó, ojiblanca. Són algunes varietats d'olives que podem trobar al mercat. Avui parlem d'un aliment que té un alt valor nutricional, ja que el 70% de la seva composició són àcids grassos monoinsaturats i el 99% d'aquests són àcids oleics, l'omega 9, on resideixen la major part de les propietats beneficioses. Sortim de l'estudi i anem al mercat. Ens acompanyeu? Bé, doncs el Faves Comptades s'ha traslladat avui al mercat dels dijous per parlar amb una de les parades, però perquè ens interessa avui conèixer una mica el món de les olives, dels encurtits, i precisament hem vingut a una de les parades més veteranes, amb més presència en el mercat dels dijous a Sant Cugat. Estem parlant d'Aceitunes Solís, una empresa familiar, un negoci de la família Solís que està funcionant des de 1983. I precisament tenim a un dels propietaris, el Julio Sanz, a qui saludem. Julio, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
El Julio, que és molt popular, no?, en el mercat de Sant Cugat.
Una miqueta.
I per què serà això, Julio?
Per la simpatia.
Quants anys portes tu en el negoci?
Pues uns 30.
30 anys.
Sí, perquè això ve del meu sogre, em vaig casar la meva dona, i bueno, ells estan des del 1983, i jo, bueno, des de que em vaig casar amb ella, em vaig ficar aquí al negoci de les olives i va callar.
Precisament, hem vingut a la teva parada per parlar d'olives i de la resta de productes que la vostra clientela doncs ve a buscar els dijous. Quantes classes d'olives teniu a la vostra parada?
Pues unes 20-25.
I són olives, a veure, podem conèixer, per exemple, les d'Aragó, les malaguenyes... Quants tipus d'olives teniu?
Nosaltres portem olives d'Andalusia, Extremadura, d'aquí de Catalunya i d'Aragó. D'aquí de Catalunya normalment és l'arbequina.
I quines són les que tenen més sortida?
Pues las aliñadas extremeñas, malagueñas, d'Aragó, i després algunes que fem nosaltres així, que són més casolanes, com la de salsa de Canària, mojo picón.
Algunes vosaltres prepareu expressament a aquest aliño que feu, com les de mojo picón, d'altres també. Una mica, quin és el secret d'aquest preparat que feu vosaltres?
Nosaltres les comprem al punt de sal ja, que estan encurtides, i després les alinyem amb herbes, all, i cadascuna porta unes herbes diferents, unes porten all, altres picant, i és això.
La gent consumeix olives?
Pues sí, lo que passa que, clar, no és com fa 30 o 40 anys, perquè abans no hi havia tants supermercats i tants grans centres comercials, i bueno, això sempre... Però bueno, nosaltres tenim una clientela que fa de 20, 30, 40 anys que ens compra.
I sabeu quin és el gust del Sant Cugatenc en qüestió i en matèria d'olives?
Aquí li agrada molt la de... que una població que és d'Aragó, que es diu Caspe, i són així amargantes, fortes, i les agraden molt aquestes. I després les d'Aragó alinyades a mai, oli, orega, farigola, estan molt bones.
El públic, encara li agrada venir al mercat a comprar aquest tipus de producte o s'ha anat perdent una mica aquesta tradició?
No, sobretot la gent gran i clientela de molt temps li agrada vindre perquè el tracte és diferent, s'ho passa bé i, bueno, és diferent anar a comprar al mercat, a la gran superfície, que al mercadillo. És diferent el tracte, és molt personalitzat.
Tu em parlaves de l'origen de les olives que teniu aquí a la parada, però em comentaves abans que no teniu producte estranger. És a dir, unes olives gregues no les trobarem aquí.
Aquí no, i a més que són molt més cares. Si són aquestes que demanen de Calamata, això, en teoria, si és Calamata autèntica, va al 12, 13, 15 euros el quilo, i bueno, jo no, jo compro producte de proximitat. Sigui això, llegums, fruits secs i el bacallà no, perquè aquí no es pesca, que és d'Islàndia, però el que puc comprar d'aquí, compro d'aquí.
O sigui, productes quilòmetre zero.
En teoria sí, de la península.
Ah-ha. Parlem d'altres productes, dèiem abans els encurtits. Explica'ns, Julio, què vol dir encurtits exactament, què és el que entenem per els productes encurtits que trobem aquí al mercat.
Encurtit és el producte que porta vinagre, així com el cogombre, la coliflor amb vinagre, aix amb vinagre, tot això que porta vinagre és encurtit.
És un producte...
El nom d'encurtit és que amb el vinagre pues es curteix el producte.
I és un producte que té la mateixa tirada, per exemple, que les olives o costa més que surti?
Costa més. La gent no agafa tant, però es ven. Cogombre, ceba, vinagre, coliflor, es gasta bastant.
És un producte que ja l'adquiriu encurtit o el prepareu vosaltres?
No, això ve fet. Però és d'aquí. El cogombre és de la part del nord, de Logroño, les cebes també, tot és d'aquí. Sí. I també portem en Jauna, és bonítol, que ve d'Ondarro a Vizcaya, que és en escabeig, que també és encurtit, perquè porta oli i vinagre i pimentó dolç.
Si tornem a les olives, clar, hi ha molta gent que pensa és que les olives engreixen. Engreixen o no, les olives?
No tant com la gent es pensa. Les olives, el que té és la sal. Si tens la tensió alta, problemes del cor i així, tens que menjar poques olivetes. El que passa que ara ja hi ha productes que no són sense sal, però són baixes en sal. I llavors, si una oliva normal porta un 12% de sal, aquestes posten un 3, un 4. Si menges 4, 5, 7 olives al dia, no passa res. Els remers són molt bones.
Com s'han de menjar les olives? En amanida, en un aperitiu, quan venen de gust, com?
De totes les maneres, anar amb aperitiu, amb un bocata de pernil, de lo que sigui, per menjar, lo que sigui. Jo normalment menjo i sopo amb olives.
Sempre?
Quasi sempre. I no estic greix. Passa que això també depèn de cadascú.
Parlàvem d'un negoci familiar, aquesta parada d'olives Solís. No només feu el mercat de Sant Cugat, també feu el mercat del Masnou, el mercat de Santa Margarida dels Monjos. Es poden comparar les clienteles d'una ciutat i una altra?
El dimarts al Masnou i aquí, més o menys. El diumenge és més clientela de pas, no és tanta clientela fitxa, és diferent.
I si parlem del tracte amb la clientela, Abans dèiem, és que ets molt popular, és molt conegut, i tu deies, perquè sóc així, que sóc molt trempat. El tracte amb la gent, que és una de les teves habilitats, podríem dir, Julio, la gent s'obre quan està a la parada, et pregunta, et demana consell...
Sí, sobretot quan és la cosa del bacallà, per com és de sala i com fer-ho, receptes, moltes coses d'aquestes, sí. I a les olives per conservar-les, amb suc, sense suc... Sí, hi ha un... És diferent, el tracte.
En sabem menys, ara?
No, hi ha molta gent que sap. Passa que hi ha gent que porta 20 anys comprant bacallà i li dic com es té de salar. Ah, sí, no ho sabia, i encara aprenen.
Explica'ns com s'ha de salar el bacallà.
El bacallà, una vegada ho compres, ho deixes saladet amb un bol ample a la nevera, la pica cap amunt, i ho deixes 4 o 5 dies, si et pot estar, o 7 o 8, i una vegada el dia abans de fer-ho, diguem 3 o 4 cops d'aigua a la nevera sempre, i es fa més gruixudet i després queda el punt de sal.
Quina és la part més bona del bacallà? El morro?
El bacallà, la veritat, més bo ara, el que passa que ja no es gasta molt, però el millor és el que deien quan eren pobres, que bacallà de pobres, que era amb espina, aquest és el millor, amb espina. Igual que un pernil amb l'os o una ternera amb os o carn, sempre és més bo. Passa que ara la gent, bueno, ho vol sense espina, bueno... Això com les peixeteries, abans compraves el peix i t'ho portaves a casa. Ara neteja amb això, quita'm l'espina, quita'm... Bueno, s'hem ficat una mica delicats.
I escolta'm una cosa, quina és la recepta que més has recomanat als teus clients de bacallà?
Pues el bullit aquest que dic jo amb espina, així estil a la portuguesa o Galícia, és molt bo. Que és bullit amb una mica de ceba, patates, i queda molt bo. I si no, pues, com es fa aquí, a la samfaina o amb pinyors i passes, hi ha alguns que amb mel... Ja és que hi ha 4.000 receptes de bacallà, 2.000 i pico de Portugal i unes 2.000 d'aquí de Catalunya, bueno, d'Espanya. I hi ha moltes receptes de bacallà.
Si tornem al tema de les olives, com recomanes que les conservem?
Amb el suquet que porto jo i en un tarro de vidre a casa. És el millor. El vidre és el millor per conservar sempre, el que sigui.
Doncs, escolta, veiem que ara de moment la parada està molt tranquil·la. Com ha anat la jornada?
Bé, el que passa que ara ja és l'hora d'anar a buscar nens al col·legi i es nota una mica. al contrari que el diumenge, que venen més tard.
Escolta, la vida dels mercats, els mercats ambulants, encara podem ser optimistes i pensar que... podrà continuar bastants més anys o això va una mica de capa caiguda?
Jo penso que sí, el que passa que això depèn de cada ajuntament. Hi ha ajuntaments, per exemple, dels monjos, que bueno, per ells el diumenge és, pel poble és mitja vida, perquè els comerç obren tots i bueno, un comerç normal de farmaciola, botiga... bars, botiga de verdura, el que sigui, que encara també hi ha moltes parades al mercat que obren, i això igual és el 40-50% de la recaptació que fan. I llavors ho tenen molt bé preparat. Hi ha un parc al costat que no paguen, tenen un servei per anar a canviar-se de les parades de roba, tenen un servei per provar-se la roba, hi ha servei d'informació, hi ha uns lavabos perquè la gent pugui anar a fer les seves coses i està molt bé, la veritat és que està molt bé. És un exemple de lo que es té que fer un mercadillo, tenint punts d'aigua, punts de llum, i això la veritat és que s'agradeix.
Bé, la parada Aceitunes Solís, us dediqueu a un producte que, per sort, podeu estar venent tot l'any, no?
Sí. El que passa que ara, amb això del canvi climàtic, la sequera i tot això, les olives, les campanyes i la producció, bueno, ja ho sabeu, amb l'oli d'oliva, no?, com s'ha pujat, pues, igualment amb les olives també.
És a dir, que ara comprem més car que fa uns anys enrere, però només en el cas de les olives?
Bueno, i la fruita també ha pujat, tot. Tot el que és menjar ha pujat. Però bueno, també la gent que planta això, bueno, i cultiva això, es té que guanyar la vida. Això és així.
Doncs Julio, deixem que continuïs treballant. La jornada encara no ha acabat, perquè després s'haurà de tancar la paradeta, no?
Hi ha que recollir, sí.
I s'ha de recollir. Molt bé, doncs t'agraïm moltíssim que hagis acceptat passar pel nostre programa. De fet, el programa ha vingut aquí, a la teva parada, per conversar amb tu sobre doncs, la vostra feina diària, la vostra ocupació, la vostra professió. Esperem que continuï per molts més anys, Julio.
Moltes gràcies per l'atenció i la dedicació que ens fa falta. I, bueno, gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
Doncs aquí deixem aquest Faves Comptades de dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts, de les 10 del matí, continuarem amb el xup-xup de la ciutat. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.